Més important que mai, perquè si no ens anem als extrems. I aquí jo crec que el Rodríguez Zapatero ha jugat una carta, que amb això puc estar d'acord amb tu, sobre on estan els riscos de passar-se de què legitimes. Puc estar molt d'acord amb tu, perquè de fet ho estic. Ara,
també tinc raó.
També tinguem clar que al darrere d'una manera de fer política de no confrontació entre esquerres i dretes és una manera que el món necessita més que mai i que no és ni popular ni dona rèdits, perquè és molt vulnerable.
Esther i Nacho, que tenen d'anar al torn de paraula. Esther.
Només per acabar, que aquest és un tema molt complex, que aquesta línia és molt fina, la línia vermella aquesta, i que això de la paradiplomàcia, hi ha països i cultures en les quals és especialment perillosa. I aquest país, en aquest cas Espanya, és un país on és especialment perillosa. I si no, que li diguin a la Gemma Calvet, que és calvinista i s'ha dedicat tota la vida als temes anticorrupció. Aleshores, hi ha llocs on realment les trucades, els palcos dels llocs on es juga futbol, dels estadis de futbol, els sopars, berenars, esmorzars, tapes, etcètera, juguen un paper molt important. I això és el que caldria, doncs, seria que aquesta cultura de la integritat, que ha dit ella, literalment, cultura de la integritat, doncs fos més ben vista i no fos allò, aquest és el tonto que no fa la trucada, diguéssim, no? I que, vaja, que sí, en el fons depèn de que l'última persona que hi ha per la presa de decisió digui sí o no.
Nacho.
Exacte.
Sí, aviam, el tema em sembla tan fascinant que aprofito per recomanar un llibre que vaig escriure sobre això, que es diu Incidència pública, el poder en el siglo XXI, de l'editorial ARPA, sobre la relació entre el món públic i privat, i a partir d'alguns paràmetres que heu comentat. Perquè el Jordi deia una cosa que em sembla que és interessant, que és, deia, qui té més capacitat econòmica de legitimar les seves causes té més poder. Això passa en l'àmbit jurídic, també, no? Qui té capacitat per tenir un millor dret a la defensa davant d'un tribunal?
Clar, clar.
Qui té més capacitat de... I, en canvi, hem interioritzat, amb molta naturalitat en el debat públic, en el debat democràtic, que tothom té dret a la defensa. I, en canvi, probablement com a conseqüència de que no s'ha volgut visibilitzar la relació entre el món públic i privat, no està tan interioritzat que tot actor afectat per la legislació té dret a participar en la seva elaboració. Això és un dret constitucional de qualsevol democràcia liberal. I per això hi ha tota una indústria de consultores que, de forma molt transparent, en el cas dels registres del Parlament de Catalunya, es poden visualitzar. I, per exemple, doncs, es pot veure que doncs, hi ha una ONG que es diu Educo, que està registrada allà, i que jo treballo per ells. Això es pot veure i és absolutament traçable. Per cert, segons la legislació catalana, els despatxos d'advocats no s'han de registrar al registre dels grups d'interès. No sé molt bé per què.
Això no és així.
No, els despatxos d'advocats, quan fan funcions al Parlament de Catalunya, no han de rendir comptes com ho fan les consultores. I, de fet, va ser part de l'element d'influència del món dels advocats en relació a si han de participar o no en aquest tipus de registres. Perquè diuen que en moltes ocasions la seva acompanyament a un client té a veure amb la defensa d'un altre exercici.
Clar, és que això és la llei de transparència, que el que diu és que quan hi ha un contracte, quan hi ha un assessorament en marxa o un contracte, no estàs actuant com a grup d'interès. Llavors, aquesta diferència, la naturalesa de la teva activitat, és el que determina si ets grup d'interès o si està fent un servei professional emparat amb la normativa.
Llavors, aquí sí que hi ha una línia molt grisa, també. Bueno, perquè moltes vegades tu contractes
els advocats... Contracte, sí, però no
tu contractes l'advocat no només davant de la justícia, sinó davant de les pròpies administracions. I, escolta, més el mateix debat que hi ha hagut sobre si les patronals han de formar part o no d'aquesta tipologia de registres, perquè com són un actor, igual que els sindicats...
Els sindicats al principi tampoc volien... I els col·legis professionals tampoc. I ara estan tots inscrits.
Estan tots inscrits. Conec bé el debat i crec que s'ha de visibilitzar. I el que... Animo als qui teniu la capacitat, i sobretot els que sou editors, caps d'opinió, directors de diaris, a profunditzar en això. Perquè la Gemma deia una cosa, quan parlava d'integritat, que en realitat anava a la promoció d'una cultura democràtica en la que no ens imaginem cap transformació dels propers anys sense la relació, una bona relació emparada en el dret, emparada en l'ètica, emparada en els principis propis de les democràcies liberals, sense una relació entre el món públic i privat. Però si cada vegada que abordem la relació entre el món públic i privat ho fem com a conseqüència de la comissió d'un delicte, tampoc estem contribuint a la normalització i a la promoció de la part virtuosa de tota aquesta, pel·lícula, no? I serà determinant, en el cas concret, de la investigació que s'està fent, com deia l'Àngela Martí Alay, si hi ha constància dels serveis professionals que es van produir o no. Per exemple, al Congrés dels Diputats fa molts anys, hi havia un diputat, que no entenc per què el Congrés era tan flexible amb les compatibilitats de que mentre podien ser diputats podien tenir activitats professionals, que va facturar per fer uns informes. I li van preguntar, ¿dónde están estos informes? I va dir, ah, no, esto eran informes verbales. Bueno, doncs darrere dels informes verbals hi és també el que s'està investigant. A vegades no hi ha els serveis professionals propis del dret a participació que és legítim en una democràcia liberal, no?
Esther, breument.
Sí, breument. Sense desconfiança de la part privada, sense desconfiança de la part pública, però amb transparència i també sense ingenuïtat, perquè també hi ha molts grisos a tot arreu. És a dir, quan una empresa d'aquestes d'afers públics truca a un periodista o un creador d'opinió i li proposa cobrar cada mes si fa piulades o parla a favor de les seves empreses, això...
Econòmicament, aquí, clarament, aquí on, malament.
On que és el que deia l'article.
Malament, no?
Xifrava,
doncs aleshores, saps? Vull dir que això, molta transparència per tots.
És una influència indeguda.
Són les 10 i 7. Eran las 5 de la mañana. I tancarem l'agora d'aquest dimecres amb Jordi Mata, amb Gemma Calvet, amb Nacho Corredor i Esther Vera, però abans Marisa Gil pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Tenim més continguts al matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit amb l'Albert Om parlarem de fer cua. En fem sovint, no només per pagar el súper. Les podem fer per gust, per exemple, per comprar un objecte exclusiu, com hem vist últimament amb el rellotge Swatch, o per obligació, com quan hem de fer tràmits administratius. Les cues són evitables? Ens deshumanitzen i ens converteixen en un ramat sense criteri?
Després, temps per les sèries i la televisió amb Mariola Cubells i Darío Porres. Avui ens recomanen sèries protagonitzades per dones, com The Lady, sobre l'assistent de Sarah Ferguson, condemnada per assassinat, o El caso de Laura Stern, sobre la desprotecció institucional de les dones en casos de maltractaments.
I abans d'arribar a les 11, conversarem amb la Neus Bonet, presidenta del jurat dels Premis Ràdio Associació, que s'atorguen demà, i després, a partir de les 11, més premis, perquè rebrem a l'estudi de Catalunya Ràdio el Premi Nacional d'Honor de Comunicació, Justo Molinero.
I amb la Renaixença tancarem el matí de Catalunya Ràdio d'avui. Dedicaran el programa al perfum i entrevistaran una cantant sabadellenca, la Venus.
Però abans, què hem fet i què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola! Doncs que les emissores de Madrid s'han llevat inspirades amb tot això de la imputació de Zapatero. Per exemple, en Jiménez Los Santos s'ha llevat avui en poesia.
Estava jo en un atasco. Y decía, ¿con qué poema podría encontrar yo hoy una apertura razonable, acorde con el sujeto que inevitablemente va a marcar la vida informativa? Bueno, hay un poema, el poema es muy malo, pero lo puso desde la primera edición de La realidad y el deseo Luis Cernuda, que dice así: lo cretino en ti no excluye lo ruin en tu sino no excluye lo cretino, así que eres, en fin, tan cretino como ruin. Zapatero.
Zapatero no forma part del poema original, eh?
Ja, ja.
El que sí és poesia és que Los Santos hagi aconseguit vincular aquesta qüestió de Zapatero amb ETA.
Ah, sí.
Ho ha fet a través de la portaveu del govern espanyol, Elma Said.
Y sale el lorito de la Elma Said, que sabemos que estás ahí por la ETA, que eres parte del pago, la entrega de Navarra a la ETA para que sigan apoyando a Sánchez. Es decir, para que mantengan la política de Zapatero, que es que la ETA entre en el gobierno y salga a la derecha de cualquier posibilidad de gobernar.
Sí, claro.
Mare. I també ha fet poesia és Carlos Herrera a la COPE, en aquest cas poesia de collita pròpia. Ho ha fet aprofitant el nom d'una de les suposades empreses a pantalla del cas Zapatero, que es deia l'empresa Análisis Relevante.
Lo único desde ayer, una mañana de análisis relevante, por detrás y por delante.
Bueno, per favor. Tot i que, a partir d'aquí, l'Herrera s'ha posat seriós, i sabem que l'Herrera es posa seriós quan fa allò d'enfadar-se amb un tall de veu.
Uno de los papagayos, papagaya en este caso, del gobierno, portavoz del gobierno, que miente en la sede del gobierno con toda la poca vergüenza del mundo cuando dice esto.
Desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
Mentira. Eres una embustera. Mentira, Elmita. No nace de una denuncia de Manos Limpias. Nace de la propia Fiscalía Anticorrupción una vez que recibe dos requerimientos de colaboración de Suiza y Francia para investigar el blanqueo de dinero en Venezuela.
Ah. I a les xarxes, Joel, què han dit?
Doncs mira, les xarxes ens porten a l'Hormiguero, el gran temple dels cunyats que ahir va rebre un dels grans apòstols del cunyadisme, que és el jugador de l'Atlético de Madrid, Marcos Llorente, que és el d'aquell de les ulleres vermelles, el tenim present.
Sí.
És un home famós per fer apologia d'hàbits de vida estranys, quan no directament perillosos, i ahir a l'Hormiguero el bon home bàsicament es va dedicar a fer negacionisme del càncer de pell davant de gairebé 2 milions de persones.
Sí. Lo que dicen los especialistas es que el sol, el daño
del
sol... Bueno,
es que depende del especialista, Pablo.
Yo he hablado con la Asociación Española de Dermatología. No te...
Bueno, está bien.
Y dicen que el daño solar, y luego está humeando, el daño solar es acumulativo. El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso?
No, ¿cómo miden eso?
Por el cáncer y por los hábitos de vida de la gente.
O sea, entonces yo o mi padre, que tiene 60 años, pues debería haber salido algo ya por ahí, ¿no?
Bueno, a veure si algun dia sale algo por ahí i tenim un disgust. I ara anem al 3Cat Info perquè circula un moment de dilluns passat una mica dur, Ricard. És un moment on la Marina Romero entrevista l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i aquesta última fa tota la pinta que s'assabenta en directe que el tren orbital no passarà per Sitges.
Bé, aquesta línia orbital té un ramal que surt de Sitges i passa també per Sant Pere de Ribes i, de fet, fa moltíssims anys que tenim els terrenys reservats precisament per aquest tren orbital que des del territori fa molt de temps puguis treballar i viure relativament a prop.
Alcaldessa, sí. estem veient... Un segon, estem veient ara el mapa de les poblacions per on passarà...
Comencem allà, allà, ui, ui, ui!
Clar, parada Sitges no n'hi ha prevista. És a dir, sí que hi ha 6 estacions a Canyelles, Sant Pere de Ribes, Garraf, Vilanova i la Geltrú, Vilanova Oest, Vilanova Centre i Vilanova Est, però a Sitges en qüestió no pararà aquesta línia.
Bé, ho he tallat aquí perquè finalment doncs no n'hi ha de parada a Sitges. I no deixem la tele nostra, la Tele3, perquè ahir al TN Migdia, parlant de la detenció de Jonathan Andic, l'Anna Garnache, presentadora del TN Migdia, té un lapsus d'aquests on sembla que treu una mica la puteta al subconscient de la presentadora.
Està declarant davant del jutge en relació a la mort del seu pare, Isaac Andic. L'empresari va morir fa un any i mig en una execució...
Perdona?
En una execució a Montserrat amb el seu fill. Primer es va considerar un accident, però mesos més tard el cas es va reobrir.
Una excursió.
Sí.
Esther Vera, Jordi Mat, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Gràcies per acompanyar-nos.
Vagi bé el dia.
Bon dia.
Una pausa i passegem amb Albert Om.
Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número 1 en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus Suprema de tonyina per 3,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia evocacions de partides d'escacs molt igualades. I la resposta era retaules. Els retaules poden ser evocacions escèniques de fets llegendaris i les partides d'escacs més igualades acaben en taules. 934 dels 1.260 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Mireia Puertas Monter, de Barcelona. I avui també ens heu dit en taules, memòries o balances.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Albert Tom, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Sortim a passejar i amb aquesta temperatura ja estiuenca, això ja no hi ha marxa enrere.
Has vist aquesta terrassa?
Sí, sí, està plena, ja està plena. Sí, sí. Ja la gent fa vida de terrassa, fa vida d'estiu. Això durarà poc, eh?
Per què durarà poc?
No, perquè de cop i volta vindrà aquella calor extrema, sí. No? I després ja a aquesta hora aquí a la terrassa ja farà calor. Ja farà
va, però
calor.
Vull dir que hi ha gent que està treballant, en principi. Aquesta, o sigui, és la sí. Pausa d'esmorzar o ja no treballen, diguem, ja és de cara molt
ja
a l'estiu?
No sé, ja no ho sé, veig algú de la ràdio que no ha treballat mai, però a part d'això... deu haver-hi de tot, deu haver-hi de tot.
Deu haver-hi de tot, deu haver-hi de tot. Sí. Les cues, et volia parlar de cues, sí. Avui. De...
No suporto fer cua, jo.
Ah, molt bé, doncs així ja en som dos.
Sí.
Sí, sí. És que, a més, em sento... Hi ha un punt d'humiliació, crec, en moltes de les cues, no? A veure, podem parlar de tot tipus de cues. A mi m'ha vingut el tema a partir de dues imatges que hem vist a les últimes setmanes, diguem. Una és la cua per regularitzar els papers dels immigrants, no?
Sí.
Que aquest és un cas claríssim. De... Dius, hòstia, aproves una norma, que està molt bé, aprovar-la, però, clar, llavors no poses mitjans i fots dormir aquestes persones al ras perquè tinguin un paper, saps? Llavors, o sigui...
Sí, que a més és una cua que xocava perquè és la cua que estem acostumats a veure quan hi ha un càsting d'Operació Triunfo o quan hi ha el concert de Rosalia. No, d'aquelles cues que estàs esperant que entris, no? Però clar, aquí estàs... que és una cua d'una qüestió molt més existencial, clar, més vital, no?
Una qüestió vital necessària, que el govern es penja la medalla que ha aprovat la norma, però en canvi després no posa, no pensa en les persones. Que hi ha una deshumanització claríssima de les persones i és una cua que no te la pots saltar.
No.
Vull dir que l'has de fer per obligació. I l'altra, a l'altre extrem, és aquest cap de setmana, no sé si ho has vist, al Passeig de Gràcia, amb aquesta... Bueno, Passeig de Gràcia a tot el món, diguem, amb aquestes botigues de rellotge Swatch, que han tret un nou model de no sé què.
Increïble.
I que la gent ha fet cua també tota la nit per tenir el model, alguns per ell i la majoria per revendre-se'l. Diguem, bueno, això ja és una cosa...
Que a més això a mi sempre em fa gràcia perquè són cues que no coneixem, que existiran.
No, no, clar.
O sigui, de cop i volta ens trobem un fenomen d'una gent esperant un rellotge, sí, que sí. Dius... Però això d'on ve? Quina ha informat d'això? Sí, doncs sí. Que t'adones que la vida paral·lela als mitjans
totalment,
no convencionals doncs existeix.
Bueno, que hi ha una gent, diguem, mentre tu i jo fem una altra vida, diguem, hi ha una gent que viu només per això, pensant a veure sí. Ja, en quin dia surt aquest model exclusiu. I en aquest cas, o sigui, per tant, en alguns casos, els promotors de les cues, per dir-ho així, ho fan per desinterès, no? Perquè ni pensen, seria el cas aquest dels immigrants, per exemple, i tants altres, eh? Mm. I en alguns casos ho fan per interès, per una estratègia comercial, diguem, no? Perquè surti a tot el món com a cosa de prestigi per aquella marca, ja em diràs quin prestigi, tenir aquestes cues
no ho sé.
Davant de casa teva.
La cua no l'he entès mai.
Però per crear aquesta cosa de, hòstia, m'ho estic perdent, no? Aquesta cosa que és molt així. I crec que les cues sempre són un fracàs. Per exemple, mira, vaig anar fa poc al concert de l'Último de la Fila a l'Estadi Olímpic. Mm-hmm. I jo he anat durant dos anys a l'Estadi Olímpic, ja ho saps, a veure el Barça, diguem, no? Per entrar i sortir del Barça, mai havia fet cua. En el cas de l'Estadi Olímpic de l'Último de la Fila del concert, per entrar estava superben organitzat, hi havia molta gent que, per exemple, jo anava a pista, no? Llavors, quan pujaves a dalt de tot i ja estaves a punt d'entrar a l'Estadi Olímpic, et feien fer una gran volta... perquè no t'ajuntessis amb la gent que anava a les grades. Mm. Llavors estava superben organitzat per entrar. Cap cua, cap problema. Per sortir, aquella gent ja no hi era, no hi havia ni un rètol enlloc, i vam estar com 30 minuts per fer 200 metres, que allà hagués pogut passar alguna cosa, diguem, perquè hi havia una acumulació
si
de gent.
Si passa alguna cosa no podeu sortir, perquè heu de fer una cua per sortir, no?
Exacte.
Yeah.
O sigui, això vull dir que les cues, el 90% de les cues, són evitables, si poses ganes. Però, bueno, tant li fot, saps? Vull dir,
sí,
mira,
sí.
Va, per entrar, que no hi hagin problemes, i després, mira, ens estalviem de pagar
sí,
unes hores.
Ràpid, perquè hem de començar ràpid.
Sí, i ens estalviem, suposo, de pagar unes hores a tot aquest personal que anava indicant per on t'havies d'anar, i després per sortir la gent doncs ja s'hi ha espavilant, diguem, no? O, per exemple, unes altres cues... El paradís de les cues històricament ha sigut a l'aeroport, no?
Sí, home.
Però a l'aeroport tinc la sensació que d'uns anys cap aquí han intentat ordenar-ho una mica, no? La cua, per exemple, per passar seguretat, per treure't aquella cosa tan humilant del cinturó ni les botes i tot allò.
Primer, ara hi ha les cues de famílies, que ja tenen una banda pròpia, diguéssim, no? I després també hi ha les entrades més de fast track, no? Llavors hi ha la gent comuna, que és la que habiliten diferents zones.
I fan fer aquell recorregut, que potser fas mig quilòmetre, diguem.
Hi ha dues zones diferenciades.
Però ja no t'esperes de, diguem, a peu dret, sinó que vas caminar.
Hi ha una voluntat de resoldre.
Exacte, hi ha una voluntat de resoldre-ho. Això
és agraït.
I en canvi, jo crec que la majoria de vegades no hi és aquesta voluntat de resoldre-ho, sinó que simplement no hi penses. Per això parlava jo d'aquesta deshumanització. Això per la part dels promotors de les cues. Però després, no ens enganyem, hi ha una cosa també molt pròpia del gènere humà, que és anar on va el ramat. Llavors...
La cua crida cua.
La cua crida cua.
I és veritat que quan fas quan es va un esdeveniment, tu vols que hi hagi una cua, no? Tu vols poder fer la imatge de dir, mira, hi ha una cua durant la volta.
Hòstia, sí, però això...
A tot el carrer, perquè la gent està esperant en delit veure...
Bueno, clar, doncs aquesta és una cua per interès, no?
De màrqueting.
De màrqueting, sí, sí, no? Fas el vídeo i dius, mira, tota aquesta gent em ve a veure, tota aquesta gent no sé què.
Però pot ser que hi hagi algú que passi per allà i que és aquesta cua, mica d'esperar.
A mi últimament em passa molt, o sigui, caminant per Barcelona, que tot plegat passes per llocs ignots, eh? Un kebab. Una gelateria.
I et trobes una cua... Sí. Gent fent cua esperant per comprar el kebab.
Sí, unes cookies. I dius, però què és aquesta cua? Però cues llarguíssimes. I llavors resulta, t'expliquen que és l'últim fenomen viral de TikTok i aquesta cosa del FOMO, no? De la por de perdre tu, que, hòstia, si la gent... Si tothom va allà, jo amb el ramat vaig allà, diguem. O sigui, que hi ha una part de cues que són, diguem, que ens les podem fotre com a culpa nosaltres, no? Que té a veure amb això, el ramat.
Que és la cua que entenc que tu i jo, quan la veiem, direm... Sí. Potser m'interessa, però ja passaré quan no hi hagi cua. I si no hi passo mai, no passarà
res. L'exemple aquell, això, tota la vida, no? Dues pizzeries, una al costat de l'altra. Amb una hi ha una cua de Déu que t'hauràs d'esperar una hora i amb l'altra tens taula. Una taula al costat de la finestra amb una vista magnífica.
Vas a la que no hi ha cua.
Vas?
On no hi ha cua.
Ah, això tu o això jo.
Clar, però la gent va a la cua.
Però, clar, perquè dius, hòstia...
Sempre penses, si no hi ha ningú...
Dubtes del teu criteri.
Potser encara... és que alguna cosa passa.
Bueno, però fins i tot, encara que sàpigues que no passa res... Que
tu dubtes,
que
sí.
Acabes dubtant del teu criteri, no? I aquesta cosa de dir, hòstia, si ho fa tothom és que això deu estar bé.
Sí.
Diguem-ne.
Val la pena fer l'esforç.
Hi ha molts camions aquí, premi.
Premi.
No? Sí, sí. Aquesta cosa de desconfiar del teu criteri. Però vaja, jo crec que amb això les cues, clar, les cues en sanitat serien les llistes d'espera, per exemple, o les hores i hores a urgències, o les hores als passadissos dels hospitals, les cues virtuals, aquesta és una novetat, diguem, no? Que tant és per comprar entrades, per exemple, no?
Sí.
Per comprar entrades, això era un festival d'entrades de concerts, no? Que et pots passar hores i hores allà, et diuen a les 10 no sé què, vale, entres, està vostè en la cola virtual.
Llavors, ja té la posició 5.000, però si acabo d'entrar, no?
A mi em va tocar en un concert la 17.765, però una persona que ho feia al costat meu a la mateixa hora tenia el número 600. Dius, a veure, perdoni, m'ho pots explicar? O sigui, podem entendre d'alguna manera, o simplement és un cas més, en aquest cas, per la via digital o per la via virtual, de fracàs, no? De dir, hòstia, tant me fot que et tiris aquí hores, és igual. Jo el que vull és poder explicar que he fet un sold out en 3 minuts i que s'ho han quedat tots els remenadors i que, saps?
Bueno. I passa el mateix quan truques a la companyia de telèfons, no? Que et diuen, vostè està a la posició número 15 i penses, això pot ser...
Ah, que no m'hi he trobat, això.
Ah, sí, sí, això també ho diuen.
I et diuen quina posició té,
a la posició que estàs, el que passa que, clar, no saps què...
A la vida o en la cua?
No saps ni quanta gent... No, la vida, estàs l'últim. I saps ni quanta gent hi ha... Quanta
atenent.
Gent atenent,
sí.
Ni quanta estona poden estar resolent els problemes.
O que no sigui que alguns que estiguessin esmorzant ara treballin en una companyia telefònica i tinguis el 15, però estan tots esmorzant aquí.
Jo normalment penjo, ja trucaré un altre moment.
A veure si mai em toca l'1. Això no passa.
Si falten dues persones, esperes. Encara. Però clar, quan falten 15, no.
Ah, doncs mira, això no m'hi he trobat.
Ja t'hi trobaràs, no pateixis.
Ha sonat amenaça, això. Moltes gràcies, Ricard.
No, perquè és la vida, t'hi portarà la cua.
La vida m'hi portarà. Esperem que no, esperem que la gent s'hi miri una mica més.
Alberto, gràcies.
A tu, Ricard.
Ara tornem.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio.
Sí, sí. I aquesta hora, sí, sí, televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Mariola, hola, bon dia.
Bon dia, Ricard,
hola,
què tal?
Hola, Darío, bon dia.
Bon ànim a parit.
Què feies ahir? Estaves sopant i mirant el documental de Sopa de Cabra, em deies, eh?
Home, és que, primer, forma part de la meva adolescència. Segon,
sí, clar.
Forma part del país.
Clar.
I tercer, ja feia farum, jo no tenia ni idea quan l'estava veient, hi havia moltes coses que em sonaven, moltes altres que, no, que vaig descobrir ahir, i ja feia farum de que aniria com un tro, perquè aquests són els sense, els documentals, els reportatges que donen sentit a
sí, sí,
3CAT. Per què? Perquè parla de nosaltres. Perquè
ja
Sopa, perquè Sopa de Cabra parla, jo... parla de generacions i generacions de catalans.
17,3%,
sabia...
És moltíssim, això.
El segon més vist és de fa 2 anys, el Sense Ficció.
Jo encara sabia menys que vosaltres i una de les coses que més m'ha agradat, perquè estic una miqueta farta dels biopics aixina grandiloquents, i el que més m'ha agradat és la falta d'èpica. És a dir, esa naturalitat amb la que retracta els components del grup, esta espècie de sinceritat sense trampes. Hi ha un moment en el documental boníssim que és quan diu no, aneu fora les càmeres que vull que pegar-los una bronca. Perquè quan tu veus un documental i veus una bronca, això està... Si no està preparada, és evident que algú ha decidit que aquesta bronca es puga filmar, no? Perquè la càmera està allí. Llavors, penseu que si vosaltres sabíeu... Me dius, Darío, que tu sabies poques coses de Sopa
no,
de
Cabra. Poc, sobretot de
l'intríngulisme.
De l'intríngulisme,
sí. Sí, sí, sí. Jo era una de les bandes de la meva vida. Sí, sí. Jo reconec que era el meu grup de capçalera català, eren els Lacs en Busto, però després hi havia Sopa de Cabra. Però, clar, és el que diu la Mariola. Estem parlant, pel que s'ha vist, d'un grup atípic. Atípic per què?
Completament, I jo no sabia... Jo m'he adonat amb el docu de que... Bueno, de que no sabia res, en realitat, d'ells. No, sí. O sea,
perquè són uns personatges tots i perquè claro, no són amics, per exemple, expliquen... No.
És que és brutal. És brutal.
Això m'ha impressionat. Sí. Això m'ha impressionat, Ricard.
Per si algú
que no siguin
no...
amics m'ha impressionat. Clar. I, de fet, hi ha un punt de tristor durant tot el documental, amb les seues declaracions, per esta crudesa sense artificis que fan, que... et fa mal, perquè tu el que desitges, en el fons, és que s'estimen, saps? Vull dir, és una cosa raríssima. Jo no havia vist mai confessar a mi esa naturalitat que, bueno, que estem així, que toquem, que som col·legues, però no necessitem ser amics per tocar junts, no? Això a mi m'ha deixat loca, de veres,
És que és molt fort perquè tu t'imagines una banda que porta els anys que porta Sopa de Cabra, amb els seus altibaixos, havent deixat de tocar junts i havent-se retrobat, tu t'imagines que un cert grau d'amistat hi ha. Lo normal és que un grup que porti 30, 40 anys que siguin amics, o si més no, que siguin molt col·legues i que s'hagin discutit i s'hagin llançat els plats.
No han quedat
sobretot...
mai per sopar per no anar a fer
això,
hi ha un moment que pregunten, sou amics? I diuen, no, a mi no em truquen mai per no sé què. Hi ha un altre moment quan es reuneixen ja de grans els 4 components que queden, perquè malauradament va morir el ninyín de càncer fa anys, i diu el Josep Tió, no sé què ha tingut la idea de posar-nos en una cuina amb ganivets. Dius, hòstia...
Sí, aquesta frase és boníssima.
Que és que estàs parlant d'un dels grups, si no el grup més important de la història de la música en català.
En un documental, ja sabeu que això costa molt, i aquí sí que és veritat que el Gerard Quintana i el Josep Tió han fet un exercici de generositat brutal.
Total, però total,
Ricard. Sí. O sea, és la gràcia del documental.
Clar, però és que
és una cosa increïble, a mi, això m'ha deixat, perquè no són frases fàcils,
no.
perquè no són reflexions fàcils. I després una altra cosa que m'agrada molt del documental és que conta molt bé la història de la música en català vostra i, sobretot, fins i tot, este moment inicial de la entrevista com es diu? Miki... Coño, la primera entrevista que es fa en el plató.
Ah, Miquel Calçada.
No, la del Miki Moto.
Miquel Calçada, de Miquel Calçada. Sí, sí, sí. De Miki Moto. Esa naturalitat de la entrevista, esas aparicions que ara està, diguem, súper de moda en bona part de les televisions, ostres, ja es va fer a TV3, que era això, el 90 o el 80 i pico?
Ui, 89 seria.
És impressionant, és impressionant. I m'encanta que ell diu, Gerard Quintana diu, de una actuació que van fer allí, fent el pallasso, sí. Ell diu, van fer l'idiota. Ai, Quintana... Tot el món fa l'idiota ara mateix.
Sí, exacte. Ja, no és nou, no.
A títol personal, a mi m'ha fet molta il·lusió també veure que en el documental hi ha quan van tocar el Far del Sud a les Mil i Una, que a nivell personal és el primer programa on vaig començar a treballar, i el que diu resumint el que diu la Mariola, tu acabes de veure acabava de veure el documental i pensaves, hòstia, hi ha hagut molt poca èpica, molt poca sexo, drogues i rock and roll, tractant-se d'un grup de rock. Hi ha hagut pocs moments de riure, que és el que t'imagines d'un grup així, i hi ha hagut. No. Que no són amics. El càncer, l'autisme del Josep Tió, sí. El cantant català i les bronques en cantant en castellà, meravellós el moment on estan actuant a Cardedeu i pugen a l'escenari una noia i un noi, els diuen fills de puta per cantar en castellà. És a dir, que gairebé tot el que es veia era com molt agradós, tirant cop més a la versió trista que a la versió alegre, desenfadada i boja que se suposa d'un grup de rock.
Bueno, i després, televisivament parlant, està molt ben muntat, és a dir, a mi el que... Mare, perquè és molt difícil fer això sense ritme i tindré esta capacitat perquè no t'avorrisses mai, aquestes declaracions creuades, aquesta espècie com d'agilitat que té el docu, clar, ho fa que siga molt fàcil de veure, perquè ens hem d'esforçar també per crear narratives ad hoc, és a dir, tu no pots fer un documental a l'ús, un documental pesat, un documental sense el que requerís ara, és que la narrativa audiovisual, que és aixina, no? Entonces, a mi m'agrada molt del docu que tinga els trets clàssics de sempre, sí, de anem a contar una història de principi a final, però ho anem a fer amb les eines que tenim ara per poder arribar a més gent. Sí. I esta dada d'audiència a mi em sembla que, sí, sí. Bueno, que TV3 continua sent una altra tele.
17,3%, 269.000 espectadors de mitjana, és el segon més vist de sense ficció de la temporada i és des de l'agost del 2024 doncs, també el segon sense ficció més vist. Anem a parlar de sèries, va, The Lady, Movistar Plus. Hey, it's Sarah, the Duchess of York. De què va, això?
Doncs mira, l'assistent de vestuari de Sarah Ferguson, la duquesa de York, era una xica rara.
Però rara de nassos.
Rara, amb molts problemes. I quan ho va deixar, quan la varen acomiadar, ella va començar pues, la seva vida, no? Va enamorar-se, va desenamorar-se i va acabar matant a un dels seus nòvios. Dit això, el thriller són dels mateixos creadors que The Crown. El primer capítol és possible que no t'acabi captant l'interès perquè, bueno, si vols veure un thriller, no és el primer capítol, però el primer capítol et situa molt en tota aquella moguda. És una vegada aquesta espècie de bona factura dels creadors de The Crown. A mi... L'únic que me ha xirriat una miqueta és que, però jo crec que estic malalta, ja vos ho dic, d'això, veig una certa misogínia cap al personatge d'ella. És a dir, és... segur que
quan
teníem...
Quan dius d'ella, dius de l'estilista, oi?
Yeah. De l'estilista. És a dir, tu no empatices en ella en cap moment, encara que la finalitat suposada de la sèrie és que ho aconseguisses, i tu veus, te poses al costat dels altres, dels seus enemics, sempre durant tota l'estona, no? I la veus una farsant, i la veus una loca... Entonces, a mi això ja me tira cap arrere. He de dir-vos que encara que siga de veres, perquè això està basat en un fet real, que esta dona existís, a mi ja la sèrie m'ha agradat, però tot això, companys, he de dir-vos que jo ja crec que tinc un problema. Tinc un problema, és a dir, el tinc, ho reconec.
Deia la Mariola que és dels creadors de The Crown, però que els espectadors no busquin un The Crown, perquè tot el que era èpica, certa grandiloquència, tot i que parlar dels problemes i de les discussions de la família reial britànica, aquí tira més cap a la part True Crime que cap a la part The Crown.
Això només el primer capítol, sí. On que... està en la Casa Real, però això és anecdòtic.
És anecdòtic. De Crown, recordem.
Sí. Sí, també és de veres que ella és també prou mal parada, Sarah Ferguson. És a dir, no sé... A mi sempre me fa gràcia d'això, perquè aquestes dones viuen, no? Encara estan vives, les dos, i les filles. I sempre em fa gràcia amb aquestes sèries britàniques, aquesta espècie de crudesa que tenen a l'hora d'abordar assumptes que, de gent que està viva, que està ahí, no? Que dius, mare de Déu, com estarà?
Que està viva, Mariola, i Déu, la que li està caient a la Sarah Ferguson per la seva vinculació amiga íntima de Jeffrey Epstein.
Amb tota la raó.
És molt pertinent comentar que les dues actrius que estan esplèndides, la Mia McKenna-Bruce, que fa de l'estilista, i la Natalie Dormer, que fa de la duquesa de York. Natalie Dormer, que sortia a Joc de Trons, feia un personatge de la família Tyrell. La Natalie Dormer, que té cert empaque i té molt de nom els darrers anys, s'ha negat a fer promoció d'aquesta sèrie arran de tot el que s'ha sabut de la Sarah Ferguson, i de fet tot el que ha guanyat ho ha donat a organitzacions benèfiques per ajudar les víctimes d'abusos sexuals sent menors. Imagina tota la polèmica que ha vingut després.
Clar, però és que aquesta sèrie estava plantejada, clar, molt abans, és a dir, quan es fa,
abans de l'escàndol,
clar. Llavors, clar, és molt complicat després. Jo crec que, a més, un dels motius, perquè tenia substància la sèrie, no? I un dels motius per els que no s'ha fet massa soroll ha sigut per este, no? Perquè és una sèrie que en el Regne Unit això hauria triomfat. I no s'ha parlat massa, Sí, però jo la recomano, jo m'ho he passat molt bé, em pareix que és una història super ben contada i està bé. Salvo això que dic, el personatge és massa dolent, és a dir, dius, hòstia, una tia tan, però bueno, ja, jo reconec que jo ja tinc una mirada massa crítica cap a això. Però ja no passa ni una, vull dir-vos.
Ja. Exigent.
Sí.
The Lady, Movistar Plus. Anem per la segona, El caso de Laura Stern, a Filmin.
Déjà en intégralité sur France.tv.
C'est quand j'ai eu mes enfants qu'il a changé. Il est devenu violent.
Debout, c'est bien ici.
Oui. Je crois que j'aimerais bien vous faire écouter quelque chose.
És una sèrie
francesa,
Mariola.
Aquesta és una sèrie francesa. M'encanta.
T'ha agradat? Per què t'ha agradat?
M'ha encantat perquè, bueno, primer són 4 episodis, jo això ja ho agraeix moltíssim, està tot contat en aquests 4 episodis. És una història difícil perquè, bueno, és una farmacèutica que té un grup de dones maltractades a les que fa teràpia i demés, i arriba un moment en què decidís, com que la justícia, la policia no està al cas, tot el que ella creu que s'ha d'estar, decidís prendre la seva... Com és la frase? La justícia... O sea, prendre... posar-se mans a l'obra. La justícia por su mano, ¿vale?
Se toma la justícia por su mano.
Por su mano, sí, però jo volia dir-lo en català i no mai sí. Bueno, el cas... i això provoca, pues, tot el que conta la sèrie. Què vos diria jo? Que és fort això, però ahir sí que em situé al costat d'ella i vos dic una cosa. Si s'ha de matar, se mata. Ep. Això queda fatal, dic aixina en Catalunya Ràdio, en el matí, en una ràdio pública.
Corren, sí.
Sí, però és que hi ha gent que ho mereix. I el millor, el món, és un lloc millor sense determinada gent. Això ja ho sabem. Llavors, esta és la història que conta la sèrie. Està superben narrada, superben plantejada. És una història, clar, amb un punt superfeminista, clar, perquè de lo que parla és que la violència sistèmica contra les dones, de tot tipus, fins i tot la violència psicològica, i jo estic, vamos, me l'he papat, però en res, en dos dies.
És una sèrie, Ricard, que està a anys llum de Berlín i la dama de l'Armiño.
Por favor.
Bueno, segona temporada, ja, no? Això és a Netflix.
Hola, Ricard. Hola, què tal?
¿Qué tal?
Soy Berlín.
Vamos a hacer algo como es fuerte de la vida.
No, estic fins al gorro, fins al gorro.
Jo també, però hi ha molta gent que li agrada, eh?
Jo ho sento.
Aquí, Ricard.
Pedro Alonso, em sap greu per ell. Però
mira que és bon tio, el Pedro Alonso.
És molt bon tio, però a mi aquesta veu de... Ei, què tal? Soy Berlín. Vamos a robar algo. Prou.
Prou, sí, sí. Estic d'acord, sí, d'acord.
Prou Berlín.
Però el fenomen La Casa de Papel ja s'ha acabat.
Prou Berlín, això seria la paraula.
No, prou, sí. Berlín i prou Pequín i prou Nairobi, no, i
després,
prou tot,
prou,
ja està.
No sé si heu sentit les declaracions que ha fet ell ara de me despido de Berlín, amb una espècie de perífrasis que diu, xaval, que acaba la sèrie i ja està, no, que no me cuentes tu vida. No,
bueno,
sé com dir-ho.
Han jugat molt al relat, no? La Casa de Papel,
ja, però té. És que no, perquè tal, perquè... Què? S'ha acabat més, i ja està.
És que a més és una sèrie que aquesta, en aquí roben, volen robar un quadre de l'Excusa, un quadre de Leonardo da Vinci, amb un equip on hi ha la Michelle Jenner. L'únic destacable per mi és la Emma Cuesta, que és meravellosa, però la sèrie en si se m'ha fet bola.
Pues no,
ja
la,
està, ja està,
no
vist,
ja està.
Prou.
No. A mi no. Tampoc me va.
Doncs no queda recomanada. Maria Locovells, Darío Porres, gràcies per les recomanacions i per les no recomanacions. Que vagi bé.
Petons, compadre.
De seguida amb nosaltres. Neus Bonet, ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
Carglass canvia, Carglass repara.
Quan entres a l'Eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Muixca.
Hi ha molts homes gais dins del futbol.
Miqui Esparvé.
Series capaç de perdonar unes banyes?
Natàlia Becío.
Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
Dani de la Orden.
Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
100 persones, una cita cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial, cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
La gran cita, amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan feia que no entraves aquí, Neus?
Ui, no me'n recordo. Ja no, ni me'n recordo. No
passa el temps, com passa el temps.
Sí. Passa molt.
Home, has entrat molt a aquest estudi.
Molt, molts anys, sí, aquest i altres d'aquesta casa.
La Neus Bonet avui ens acompanya, és presidenta de Ràdio Associació de Catalunya i, entre moltes altres coses, està d'enhorabona perquè la ràdio d'aquí a què? Quantes hores falten? Menys de 48 hores?
És demà.
Demà, menys de 24 hores, una mica més de 24 hores.
Una mica més de 24 hores.
Celebrarà, com sempre, una nova edició dels Premis en Ràdio Associació de Catalunya, que presideix des de fa un any i mig, aproximadament. Sí. És la teva...
Correcte.
És la teva segona edició i ho fa també amb molta empenta. Són uns premis que cada vegada agafen més prestigi, Neus. No sé com tu vas agafar aquest encàrrec, si ho vas fer, bueno, tinc molta il·lusió, però també amb responsabilitat, perquè són uns premis que també associaven molt a la marca RAC, no? I un dels reptes que també teníeu era com prestigiar uns premis que venien d'una marca com Ràdio Associació de Catalunya, que també és una marca que ha fet molt per la Ràdio Catalunya.
Sí, nosaltres som una cooperativa, som un operador, i amb les freqüències nostres funciona RAC 105, però és un nivell de col·laboració amb empresa privada. Sí, és una gran responsabilitat, som 26 anys.
Sí, sí.
I ens agrada molt fer aquesta radiografia, que això hi ha insistit sempre l'expresident, en Jordi Margarit, i aquesta fotografia i radiografia de la ràdio que es fa en català en aquest país, tant la nacional com la local, amb uns nivells, uns estàndards de qualitat que són cada any ens ho compliquen més. El jurat ens ho posen realment molt difícil, i no és una frase feta. Costa molt la deliberació, perquè els productes són tots molt bons.
Sempre posem en valor això de la ràdio en català, no? Però té,
sí,
però té molt de mèrit, perquè al final estem en un món molt canviant, les xarxes socials mateixes veiem com no hi ha una llengua dominant, és a dir, que en il·luminen moltes, i el castellà o les que tenen més parlants, doncs sempre s'acaben imposant. Per què creus que resisteix tant i tan bé? Perquè cada vegada hi ha més consumidors, més oients de ràdio en català.
Mira, l'últim EGM ha pujat, l'audiència va en augment.
Sí.
A vegades diem, no, la gent jove, posem a la gent jove tot en un mateix sac, no escolta la ràdio. Jo crec que s'hi van incorporant progressivament. A lo millor no ho fan en lineal, no?, que diríem, com ara nosaltres estem parlant aquí, però després igual s'ho descarreguen. Però sí que hi ha gent, i va en augment. Jo crec que hem de defensar una de les coses per les quals continua existint i continuaran existint aquests premis, és per això, per fer la radiografia d'una bona ràdio en català. La nostra defensa sempre és, i primerament, la de la llengua. Sí, és veritat que en l'àmbit digital la preeminença és molt més al castellà, i que ara hi ha molta lluita, no?, hi ha molta feina, s'està fent molta feina, per poder viure totalment en català a l'àmbit digital.
O sigui, tu és que les grans plataformes el que fan és potenciar encara més aquesta evolució de la ràdio en català.
Jo crec que sí.
Perquè aquesta és la pregunta, no?
Igual que el podcast, sí, ens ha vingut a ajudar.
Clar, sí, però sempre no. La televisió matarà la ràdio, que ja ho vam viure i hem vist que no.
No.
Les xarxes socials mataran, o el podcast matarà la ràdio, veiem com no, no? Al final, una cosa sempre es retroalimenta de l'altra, o ajuda, o impulsa l'altra.
Impulsa l'altra, i a més, l'any 2024, l'invent ràdio va fer 100 anys. No? Si ell fos la consulta d'un metge i entrés un pacient amb 100 anys i amb la salut que té la ràdio en català, què li diríem? Doncs que bé, i fins l'any que ve. 100 anys, em sembla que, i a la pagada es va notar molt, no?, la necessitat de tenir això, un transistor amb piles.
Quins dies que són els reptes que, a més, premieu en aquesta edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya?
Reptes. Arribar a nous públics, fer que la ràdio en català s'escolti encara més, és a dir, incorporar gent jove a l'escolta de ràdio, i després hem començat a posar una mica d'ordre en el que ja veníem tenint, que era molta... Aquest any, per exemple, destaquem... hem creat la categoria de podcast, però l'hem creat perquè feia 3 anys que rebíem moltes propostes fetes en podcast, no? I realment ens ha sorprès, perquè a banda que hem tingut un rècord de 136, 60 i pico, 63 eren podcast.
O sigui, un rècord de participació de candidatures, sí, que heu rebut, sí, per tenir premis.
Per això et deia que el pobre jurat, Santi Carrera, Sergi Mas, la Rosa Badia, la Montse Bonet, l'Esteve Giral, la Marga Moles i una servidora, suem tinta, perquè ja et dic, hi ha coses que són boníssimes.
Només coneixent-te, que sé que tu escoltes tot de pe a pa.
Sí. Perquè... Home, i ara tinc temps. És un luxe,
bueno,
això.
No és veritat que tens temps.
Sí, tinc temps per fer això.
Tens temps per fer això, però vull dir que l'ocupes el,
sí,
temps.
Sí, l'ocupo, però no tinc l'obligació de fer una jornada laboral, per dir-ho així. I la meva jornada laboral durant les últimes setmanes...
Ha estat del plaer d'escoltar, sí, les candidatures que es van presentar. I ràdio local, que això també és important.
Molt.
No? Perquè a vegades parlem molt de la ràdio, no?, en català, i les grans ràdios, les grans audiències, però hi ha una escola i un teixit encara molt vertebrador en molts pobles i en moltes ciutats en què la ràdio local té un pes i una importància, no?
I la tindrà, i en té moltíssima, perquè és la primera baula de connexió amb la ciutadania, és a dir, tots estem interessats en saber quina és l'última amenaça amb què ens llevem cada dia de Donald Trump, però també t'interessa molt saber què passa al costat de casa teva, quina és la situació del teu municipi, de les teves escoles, etc etc. I això, mira, aquest any, al començament, aquestes prospeccions de què serà el més destacat en periodisme i comunicació del Niemann's i el Reuters Institute, deien... És el el moment aquest any 2026 de la ràdio de proximitat, de la ràdio local, perquè també amb un problema de crisi de democràcia que tenim, és la primera baula de connexió, no?, amb la ciutadania, de participació democràtica dintre del teu municipi. Per tant, i m'agradaria deixar molt clar que les propostes no tenen res a envejar. Hi ha gent que diu, i també la ràdio... No, la ràdio local ja juga la mateixa lliga,
sí, sí,
que la ràdio nacional de qualitat, i demostrant que es poden fer moltes coses sense grans pressupostos, i estan molt ben fetes.
I hi ha una cosa que no sé si comparteixes, però que la ràdio més generalista potser ha anat desdibuixant per la presència de les xarxes, que és la capacitat de cohesionar socialment, que això sí que ho té molt intacte, la ràdio local.
Clar, aquesta és el que et deia, de la primera baula de connexió amb la ciutadania. Des d'aquí t'has d'ocupar de moltes coses, no?, de l'àmbit internacional, de l'àmbit de Catalunya, del territori, però en canvi, no sé, ahir mateix, que estàvem als Premis Nacionals, no?, doncs Sabadell, doncs la gent que li interessa saber, doncs, què es fa en el seu municipi, com estan les escoles, com estan els restaurants, com està tot.
Sí, sí. Guanyadors d'algunes categories que se sabran a la gala que hi haurà el 21 de maig, aquesta a la Sala Paloma de Barcelona, però hi ha d'altres que ja s'han fet públics, per exemple, com el de millor programa a la Renaixença de Catalunya Ràdio. I això és molt, Neus Bonet, de premiar un programa, si és bo, el primer any. Vull dir que no, vull que això sí que ho tens tu. Escolta'm, que per què hem d'esperar 2 anys si el programa ja ens agrada?
No
només
jo,
tu, ets el jurat.
És tot el jurat,
però
tot el jurat.
És, sí que això t'hi reconec un ADN, de dir per què no.
Exacte, per què no? Si funciona o ha agradat o creiem que... És que la Renaixença té moltes coses bones, però una d'elles també és el que ara sentíem, no?, que és aquest ús d'instruments que són estrictament del país. I això també és una aportació, a banda de la gràcia, de la feina que hi ha al darrere, i del Peyu i companyia, no?
Peyu, què? Com t'has quedat?
Bé, hòstia, estem supercontents. És dels premis que
sí,
m'han fet
més il·lusió. Sí, ja ho vas dir, perquè mira que has guanyat ondes tu també, però tu vas dir, a mi em fa molta il·lusió aquest premi.
A mi em fan il·lusió els premis que noto que venen de professionals amb qui puc compartir més o menys criteris radiofònics, i sobretot perquè era un repte molt gros, la Renaixença, perquè veníem de 5 anys d'èxits absolut del búnquer.
Segones parts mai van ser bones, no? Aquella cosa,
bueno,
que...
i que tens totes les mirades apuntant, no? I ara què faràs? I què deixarà? I això serà una merda, perquè el batre m'agradava... I llavors...
Si som pocs, encara ens... Sí. Matxaquem els uns als altres.
Exacte.
Sí, però sí que tens una cosa, Peyu, i això que amb la Neus ho hem comentat alguna vegada, que reculls un esperit que és molt de Catalunya Ràdio, no?, i molt d'ADN nostre, del lloro, mori el mico, d'una manera de fer, no? És a dir, que més enllà de l'aportació i la mirada del món des d'ara i des de la tradició cultural que deia la Neus, hi ha una tradició radiofònica en el que fa el Peyu.
Home,
absoluta.
Claríssim.
Sí, sí.
I és ràdio en essència pura.
Pura. Sí, sí.
Bueno, a mi m'agrada en tots els gèneres, en teatre també, tota l'artesania la gaudeixo molt, o sigui, la creació, pensar exactament com sonarà, hòstia, això és amb el que m'ho passo més bé. Quan fem un espectacle de teatre també, hòstia, som supermeticulosos, però més que... És perquè ho gaudim, perquè ho sentim així, i amb la ràdio passa el mateix. Hòstia, això li donarem la sonoritat aquesta amb la gralla i tota la història, que serà reconeixible, que quan sentis un fragment, els tipus de micros que fem servir, que ara he vist que els nostres els han copiat alguna altra emissora, bueno, tot això, hòstia, tot això...
Ah, sí, l'han copiat?
Sí. A Catalunya sabreu que sempre s'han fet servir els Sennheisers, diguéssim.
Sí, sí.
I nosaltres ja des de la primera temporada del Búnquer jo estava enamorat dels Electroboys que fan servir als Estats Units. I llavors el Búnquer es van fer amb Electroboys i la Renaixença es fan amb Electroboys, i ara els Electroboys, si mireu els planos que fan a RAC1, són tots Electroboys com els nostres.
Veus?
Però, ei, escolta, endavant.
No
tinc cap comissió
d'Electroboys.
Està clar, contribuir
a millorar socialment. Que...
És el que deia en Peyu, és un programa artesà. És a dir, fet gairebé fet a mà, perquè ens entenguem.
Sí, sí.
No?
Sí.
Molt ben
I el so, no? Quan parlem de la ràdio, que, clar, ara estem en un moment que veiem com la veu humana, que és un element central de la ràdio, també la música i també el silenci, però la veu, no?, que és el que ens explica, ens comunica i tot plegat. Estem en un moment que veiem com les veus sintètiques estan entrant en les músiques, en molts mons, no? A la ràdio una veu sintètica no,
La veu transmet moltíssimes emocions i això la intel·ligència artificial, com la proximitat, doncs no la podrà cobrir mai. Són màquines, no transmeten tu no tens la mateixa veu cada dia en funció de com et trobes, de les notícies que estàs donant, del que vols comunicar i com et sents.
Sí, sí.
I això que, bueno, espero que no, perquè jo crec que de moment encara s'identifiquen les que són metàl·liques.
I per això crec que té molt mèrit que els Premis RAC premiïn també un so artesanal.
Sí.
No, perquè estem en un moment en què hi ha molts desafiaments o moltes amenaces, entre cometes, i fer la ràdio cuidant la part humana de la ràdio, que és com fa el Peyu i companyia, doncs
persones,
té un valor, té un valor ara.
Sí.
Xuriguera, també, Faixedes...
Deixa'm dir que em fa especial il·lusió també perquè concretament el premi és el millor programa de ràdio i llavors al final nosaltres quan vam concebre la Renaixença que la idea era fer un videopodcast molt ben fet, que era una cosa que encara no s'havia fet. Aquí els videopodcasts normalment sempre són una taula de producció amb unes estovalles negres i dos micròfons, i llavors va ser, hòstia, anem a donar-li una cosa, un empaque d'un vestuari per crear l'imaginari. Però jo volia crear l'imaginari més que res perquè quan ho sentis per la ràdio, llavors tinguis aquest imaginari ja creat, no? I tot i que s'emeti al Canal 33 i que sigui en vídeo i tota la història, crec que radiofònicament es pot consumir al 100% i és un programa de ràdio en essència.
Correcte, totalment d'acord.
Hi ha també premis que s'han fet públics, com el de millor professional Xavi Bundó.
Sí.
Després també teniu trajectòria, que trobo que li doneu molta importància també a la trajectòria, no? Amb diferents projectes, diferents persones, el Jordi Basté, per exemple, entre d'altres, que porta 50 anys fent ràdio, la Vila San Pietro, 42 anys a la Televisió Espanyola.
Correcte, el Carlos Losada, de sí. COPE Catalunya
anys.
I Andorra, que porta un munt d'anys també, i que ara es jubila, sí.
Hi ha molt...
I després el projecte Signària, que ens sembla, o sigui, ajudar les persones sordes que puguin fer ràdio amb aquests nous ginys, em sembla... és que em va sorprendre i a més ens agrada molt la idea. Ens ha agradat moltíssim.
Però és veritat que hi ha molt d'ofici encara aquí, no? I també premieu molt aquest ofici, no? Aquesta
sí.
Gent que s'hi ha dedicat molts anys, no? Que ho ha après des de petits.
I que probablement no han estat tota la vida a primera línia, no? Això és una cosa que un dia parlant amb en Joaquim Maria Puyal em deia, no? Uns hem estat sempre molt al capdavant, però hi ha molta altra tropa, molta altra gent que ha fet possible tot això, no? Que no deixa és un projecte col·lectiu i un treball d'equip. I això ens agrada reconèixer-ho també, no? Perquè ja la Pilar San Pietro porta un munt d'anys fent un programa. Ara que parlem de l'emergència climàtica, ella porta doncs, 40 i pico d'anys parlant del medi ambient i evolucionant com
sí, a mesura que ens l'hem... No?
Exacte. A mesura que ens l'hem anat carregant, ella ha anat insistint en aquest programa. I la veritat és que jo crec que s'ho mereixen.
I en altres categories, per exemple, com el d'innovació, també han quedat finalistes altres projectes, com per exemple de Catalunya Ràdio, que és aquest.
Rapsòdia Bohèmia.
Que és una idea molt senzilla, que és a partir dels 50 anys de la publicació de la cançó de Queen, fa un recorregut al Bernat Soler per la figura del cantant amb el repte personal d'aprendre a cantar-la.
Sí.
Que és una idea preciosa.
Exacte. Doncs premiem això. Bueno, premiem, no sé qui sortirà al final, perquè aquests sé que no els tinc, no sé qui són.
Mm?
No vull saber-ho per no colar-me quan vaig amb alguna entrevista.
Sí, clar.
Però sí, va quedar finalista, és un dels finalistes.
També la Barrera del So de Ràdio 4, en aquest cas, i la cinta de Mòbius de Catalunya Música.
Música, sí.
Xuriguera, Faixeda, esteu aquí, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 estem escoltant.
I disfrutant, sí, sí. I tant. Sí, sí. Oh.
Bueno. És una manera de ràdio ben curiosa.
Orgullosos.
El què?
Orgullosos, carai, orgullosos. Que premiïn un programa que hi surti jo i el segueixin premiant, vull dir, Déu-n'hi-do.
Sí, això és el segon, eh?
És el segon?
Sí, amb la Tati també ens ho van donar. Sí, sí.
Mira. És que portem 26 anys. I en 26 anys ens hem deixat... No hem pogut premiar tot el que voldríem.
Mira, sí. Nosaltres vam començar la ràdio l'any 2000 amb l'Obert Tom, a l'hora del pati...
Ens escoltaven 10 persones,
l'any 2000,
sembla.
L'any 2000, o sigui, fa 26 anys que estem fent ràdio.
Sí,
un d'aquests
sí.
Que deia en Puyol, que estem aquí picant pedra.
Sí, sí. Bueno, és el que dèiem, que hi ha molta gent a la ràdio que
I
fa...
RAC1 és una història d'èxit, no? Com s'està demostrant.
Sí.
Jo vinc d'una història del fracàs, perquè jo l'any 2000 estava una catalana que no va reixir.
Hòstia, és veritat. Sí, sí.
És veritat. Però és, al final, l'embrió també del que hem vist després de la ràdio privada. Vull dir que sense les experiències prèvies...
Sí, perquè possiblement no hi ha mercat per tothom, no? En el seu moment, no sé, jo no, que en aquell moment no em dedicava...
No, no hi havia voluntats, també, eh? Vull dir que això, a vegades, quan el país empeny, és diferent.
Sí, suposo que sí, no ho sé, hi ha moltes, moltes coses, però la veritat és que com més millor, saps? I el que et deia, i com més aposta també per la ràdio local, aprofito per dir-ho també, perquè moltes vegades treballen en situacions, fent grans feines, treballen en condicions de molta precarietat.
Sí, sí. De fet, vosaltres, per exemple, Xuriguera i Feixedes, que volteu molt per Catalunya, segur que us han entrevistat moltíssimes ràdios locals.
Moltíssimes, moltíssimes ràdios i televisions locals, moltíssimes, i sempre diem que sí i anem.
Deia una cosa molt xula, que és quan hi va haver la pandèmia, per exemple, jo recordo estar a casa tancat i va haver un moment que vaig dir, hòstia, què els hi deu passar a la gent del Sorrall, saps? No,
el Sorrall és un barri de...
És un carrer d'Arbúcies. Sí. I saps què vaig fer? Me'n vaig anar a fer un programa matinal de 3 hores a Ràdio Arbúcies.
És veritat que ho vas fer.
Sí, amb l'Anna Felipe ens en vam anar a fer un programa de ràdio i va ser la manera de tenir el poble connectat. Gràcies a la ràdio, Arbúcies, sabíem tots els veïns què ens passava, perquè la gent trucava allà i ens explicava coses del carrer del Sorrall, que avui no sé què, l'altre del barri de Magnes, i la ràdio ens va salvar durant aquells 2 mesos que vam estar tancats a casa. Va ser la manera que vam trobar entre tots de comunicar-nos, i això va ser molt xulo.
I tant. Que guai.